A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Hola, nosaltres som la Gisela, la Sandra, l'Ester i jo, la Ainhoa, i som quatre estudiants d'integració social. I avui us venim a parlar sobre la formació i la inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual. Us parlarem sobre diferents subtemes, com per exemple la introducció a la diversitat intel·lectual i els estudis que hi ha per a aquest col·lectiu. La Sandra us parlarà sobre inserció sociolaboral a les persones amb diversitat funcional. També us parlarem sobre subvencions a empreses per contractar persones amb diversitat. I finalment us parlarem sobre experiències reals de persones amb diversitat funcional i intel·lectual sobre la seva inserció sociolaboral. Ara us parlarà la Gisela.
En aquest podcast parlarem sobre la formació i inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual. Per començar, m'agradaria parlar sobre el concepte de diversitat funcional. Des de fa molt de temps, els termes més utilitzats per nombrar les persones amb diversitat funcional i intel·lectual han sigut deficiència mental durant els anys 1908 fins al 1958 i retras mental durant els anys 1959 i 2009. Més endavant, en l'any 2010, es comença a utilitzar el terme de discapacitat intel·lectual. El concepte de discapacitat ha fet una gran evolució al llarg de la història. A les cultures antigues es pensava que les persones que naixien amb diversitat funcional i intel·lectual tenien poders sobrehumans o que eren mereixedores de càstigs divins. Aquest pensament extens entre la societat feia que aquestes persones fossin rebutjades i aïllades de la resta de persones de la població, fins al punt en què en el segle XV apareixen els primers manicomis. Els manicomis eren centres on es tancava aquestes persones perquè no es considerava que tinguessin una diversitat, sinó perquè es pensava que estaven boges. Després de molts anys d'estigmatització i evolució de la manera d'entendre el concepte de discapacitat, es fa un canvi en la manera d'anomenar i de veure aquestes persones. Des de l'any 2017 es comença a utilitzar el terme de diversitat funcional. Aquest és un terme alternatiu al de discapacitat. Tot i que es comença a fer-ne ús l'any 2017, va ser proposat i establert per Javier Romaña Cabrero al Foro de Vida Independent al gener del 2005. Des d'aquest moment, per iniciativa, algunes persones han volgut fer-lo servir per tal de substituir els termes utilitzats anteriorment. El terme diversitat funcional i intel·lectual es considera que és un terme més inclusiu i no discriminatori, perquè es refereix a cada membre de la societat té unes determinades capacitats que han de ser gestionades per tal que no es produeixi exclusió o discriminació. A més, volem recordar que els grups parlamentaris del PSOE i el PP s'han posat d'acord actualment per reformar l'article 49 de la Constitució, per tal d'eliminar el terme disminuïts i substituir-lo pel terme de persones amb discapacitat, la qual cosa suposa que els 2/3 del Parlament s'han posat d'acord per acceptar aquest canvi. Un cop hem explicat l'evolució del terme discapacitat i hem vist l'estigma social que hi ha hagut i que encara hi ha envers aquest col·lectiu, procedirem a explicar més concretament en com s'insereix escolarment els alumnes amb diversitat funcional i intel·lectual. El 17 d'octubre de 2017 s'aprova el Decret 150-2017 de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, que té com a objectiu que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dins l'àmbit de l'ensenyament no universitari siguin inclusius. Més proper a l'edat actual es fa l'acord governamental 120-2016, del 30 d'agost, en el qual es crea el Pla Pilot Experimental d'Itineraris Formatius Específics, l'IFE, per als alumnes amb necessitats educatives especials, especialment relacionades amb la diversitat intel·lectual lleu o moderada a Catalunya. Els IFES són estudis professionals que, com he mencionat anteriorment, es dirigeixen a alumnes amb necessitats educatives especials, relacionades a una diversitat intel·lectual lleu o moderada. Per accedir a un IFE, els joves han de tenir mínim 16 anys i com a màxim 20, l'any en què comencen l'itinerari educatiu. Per accedir als IFES, es pot accedir tant amb graduat com sense graduat d'educació secundària, és a dir, l'ESO. L'objectiu dels IFES és oferir una atenció educativa durant l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies. Dins de l'IFE, l'alumnat fa diverses activitats, sobretot relacionades a la gestió de les emocions, a millorar la seva autonomia personal. Fan activitats manipulatives, entre d'altres. El quart any a l'IFE es centra molt més en la inserció laboral i l'alumnat inicia les pràctiques en algun centre o en alguna empresa. Es fan un total de 385 hores de pràctiques. Moltes vegades és difícil trobar empreses que acceptin persones amb diversitat funcional intel·lectual pels prejudicis que hi ha envers aquest col·lectiu, i moltes altres empreses les accepten pel fet que es proporcionen recompenses econòmiques per tenir persones amb diversitat treballant a les empreses, és a dir, per l'interès econòmic que hi ha darrere d'aquesta acció. Us deixem una petita pausa amb una cançó de l'artista José André Ibero Pérez. Aquesta cançó s'anomena Déjame contarte.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos sin voz. Déjame mostrarte el infinito de los que no pueden ver. Déjame caminar contigo por aquellos que no pueden. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz. Deja que la libertad nos muestre el camino de la identidad. Déjame tomarte de la mano, encontremos igualdad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.
Bé, doncs, l'any 2019, abans de l'inici de la pandèmia, només un 25,9% de les persones amb diversitat estava treballant, mentre que entre les persones sense discapacitat, aquest percentatge era del 66,9%. Segons un informe de El Estado de la Pobreza, el 32,5% de les persones amb diversitat, és a dir, pràcticament una de cada tres, es trobava en risc de pobresa o d'exclusió. Aquest va ser l'impacte de la pobresa i l'exclusió molt més elevat entre aquest col·lectiu que entre les persones sense cap mena de diversitat funcional. Paral·lelament, la pandèmia va generar un impacte en l'ocupació de les persones amb diversitat. Després de l'entrada de la Covid-19, la situació es va agreujar. Arran de la pandèmia, s'ha registrat una reducció del nombre de persones amb diversitat que estaven treballant. Per tant, a més, han augmentat les que es troben en situació d'atur. També cal fer esment a la conseqüència de l'atur entre les persones amb diversitat, que ha incrementat de manera bastant important arran de la pandèmia. És una de les dificultats que ha de fer front al col·lectiu. L'any 2020, un 64,9% de les persones amb diversitat aturades feia més d'un any que no trobava cap mena de feina. D'altra banda, l'últim informe del Mercado de Trabajo de les Persones con Diversidad, elaborat pel CEPE amb dades de l'any 2020, destaca que mentre que les persones amb diversitat en edat laboral suposen un 6,2% sobre el total de la població, només fan l'1,56% dels contractes de feina que estan signats. Per tant, també, a més, la realitat del col·lectiu de les persones amb diversitat funcional no és esperançadora. La seva autonomia es veu limitada per la manca de participació en el mercat laboral, una inactivitat que afecta el 64,8% d'aquestes persones a tot l'Estat i, concretament, el 71,9% de la franja d'edat més jove. Per acabar, ja de per si els percentatges d'inserció d'aquestes persones són baixos. Si, a més, els hi sumem les problemàtiques com la Covid-19 o les situacions de llarga aturada, aquestes persones queden pràcticament aïllades de la societat, perquè aquestes problemàtiques fan que aquest col·lectiu sigui pràcticament invisible. D'altra banda, també cal fer esment de les taxes d'activitat, ocupació i atur per sexe a Espanya l'any 2017. És a dir, que la taxa d'activitat de persones amb diversitat és igual en ambdós sexes, és a dir, tant en homes com en dones. En canvi, si parlem d'aquesta taxa en persones sense diversitat, la taxa d'homes és més alta que en la de dones. Seguidament, la taxa d'ocupació de persones sense diversitat o amb diversitat és més alta en homes que en dones. I per acabar, la taxa d'atur és més alta en les dones quan parlem tant de persones amb diversitat com sense. Ara parlarem sobre les entitats a Girona que treballen per l'inserció laboral de persones amb diversitat. Primerament, les entitats que treballen en diversitats funcionals físiques serien MIFES, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial a la Democràcia de Girona. Seguidament, les 5 entitats que treballen en diversitats funcionals psíquiques serien TRESC, que la Fundació TRESC és una entitat que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn de la salut mental de les comarques gironines. Seguidament, trobem JONCS, que és una entitat sense ànim de lucre que tenen persones amb diversitat funcional intel·lectual. Astrid milloren la qualitat de vida i les sortides laborals per persones amb discapacitat psíquica i diversitat funcional des de diferents àmbits de treball. I finalment, trobem Astres, que la Fundació Astres és una entitat sense ànim de lucre on treballem per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, fent possible aquest assoliment al màxim grau d'autodeterminació i autogestió des d'un abordatge integral, individualitzat i sobretot comunitari. Seguidament, també trobem la Fundació Ramon Noguera, que treballen per tal de millorar cada dia la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional intel·lectual. I per últim, una entitat que treballa en diversitats funcionals sensorials seria l'ONCE. És una institució sense ànim de lucre que té com a propòsit millorar la qualitat de vida de la gent cega a Espanya, tot i que ha acabat ampliant la seva tasca cap a altres col·lectius amb discapacitats. I per finalitzar, us deixem una petita pausa amb una canció del grup Melita Nerea titulat Extraordinario.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres.
No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice y luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sabe bien. Extraordinario, es un ser diferente y especial. Muy necesario, abrazándote no tiene rival. Suele encontrar al que sabe lo que quiere. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice y luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario, es el mundo que puedo ver si estás. La suerte que tengo de haberte podido encontrar. Es la suerte que tengo de haberte podido encontrar. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Nada es imposible si estás cerca, todo sale bien.
L'augment dels centres especials de treball passen de ser una acció social per promoure la inclusió laboral d'aquestes persones a ser un negoci per les empreses. Les empreses que contracten a persones amb diversitat funcional reben per part de l'Estat unes subvencions. L'objectiu principal d'aquestes subvencions era inserir laboralment a les persones amb diversitat. Aquestes bonificacions es van començar a fer a partir del 2006. A partir d'aquest moment, els llocs de treball on l'ocupa una persona amb diversitat funcional intel·lectual va augmentar notòriament. No només això, sinó que els centres especials de treball van augmentar en gran número degut a que qualsevol persona pot posar un centre especial en marxa i el cost laboral dels treballadors és mínim, ja que l'administració els ho subvenciona gairebé tot. Cada centre especial de treball rep per part de l'administració el 100% de la quota empresarial de la seguretat social de cada treballador, el 50% del salari mínim interprofessional per treballador a jornada completa o la seva part proporcional en jornada parcial i 12.000 euros per la conversió d'un contracte temporal en indefinit. El salari per dia d'una persona en una empresa és de 47 euros, mentre que en un centre especial de treball és de 36. Això és degut a la falta d'apreciació de les possibilitats d'una persona amb diversitat, fet que denigra la persona i a les seves capacitats i possibilitats. Abans, els centres especials de treball estaven formats a partir d'associacions que anaven cap a aquest col·lectiu. Ara, una manera d'aconseguir la quota del 2% als grups empresarials grans, com a DECO o DKV, és creant el seu propi centre especial de treball. Ara us deixem en una petita pausa amb una canció de l'artista El Langui, cançó anomenada No hay límites.
No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Ay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla.
cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas, no consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es.
No.
Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia, tú, mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos,
sí.
Coraje, ey. Valentía, sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios, primo, y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. En la tierra, allí ya no sé, aquí, chungali de la cangri. Échale el cable a superarse, pero no me allanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás.
Com bé us hem dit, ara us explicarem dos casos, el d'en Francisco i la Iris. Aquestes són dues persones del nostre entorn proper. Els hi varen proposar parlar sobre la seva trajectòria formativa i laboral i ells van acceptar. Amb aquestes dues històries ens agradaria apropar-vos a ells i fer-vos veure que al nostre voltant estem plens de diversitat. En Francisco és una persona amb diversitat intel·lectual del 33%. Ell va néixer l'any 1969. En aquesta època parlaven de la diversitat com a persones amb retard mental. Ell va haver de deixar els estudis perquè eren molt difícils i en aquesta època no hi havia adaptacions per ell. Per ell no va ser un problema no poder estudiar. Als 14 anys ja treballava a l'obra amb el seu pare, Emilio Sánchez. Des d'aleshores no ha deixat de treballar. Treballa a l'obra i ha estat a diferents empreses de construcció i ell diu que totes han estat molt contents amb ell. Tenir una diversitat no l'ha limitat. Té una família, dues filles i fa poc s'ha casat amb la seva dona. Ell viu a la seva pròpia casa i la seva actual parella l'ajuda a portar tot el tema econòmic. La Iris és una noia amb diversitat intel·lectual. Ella va néixer l'any 1999. Des de petita va anar a l'escola ordinària fins a l'ESO, que va anar a l'actual CIE, que antigament es deia UCE, i aquesta és un suport intensiu d'escolarització inclusiva i és per atendre les persones amb necessitats educatives especials dins de l'aula ordinària. En acabar l'ESO va anar a una escola d'educació especial a fer un IFE, que ja us ha explicat la Gisela anteriorment el que era l'IFE. Ella va fer l'IFE especialitzat en la cura d'animals i espais verds. Va fer 2 anys aquest curs i va acabar amb les pràctiques l'any 2020. Després d'això, ella volia treballar i ha estat deixant currículums a molts llocs. En 4 anys, només l'han trucat d'un lloc. Ella ens explica la seva experiència treballant en aquest lloc. Va començar molt motivada perquè després de 4 anys havia trobat feina. Però la setmana, la seva cap de treball va començar-li a dir coses com que no sabia per res, que era tonta, etc. Aquella setmana va deixar la feina. Ella pensa que les seves limitacions no són tan grans com per no poder treballar, com qualsevol altra persona. Ella no es rendeix, segueix endavant enviant currículums i fent entrevistes amb l'esperança de poder treballar. Us deixem amb una petita pausa amb la cançó de l'artista Raúle, cançó anomenada Soy yo.
Va
Vamos a ponerle más hora al día. Vamos a crecer para que haya más sabiduría. Vamos a dejar de querernos un poco más. Y vamos a echarle una mano al que está detrás. Vamos a quitarnos la rebeldía. Vamos a pelearnos con quien se lo merecía. Vamos a cuidar la mano que da de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos a olvidarnos de la hipocresía, que si no valemos pa' vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por dos, que a ti te dieron ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda contigo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No soy de Marte, tengo sintonía, aunque me repitan las cosas dos veces al día. No sé quién tuvo la razón, tengo una chapa de acero en el corazón. Yo quiero fiesta, quiero alegría, quiero que te ponga en mi lugar una vez al día. Tengo derecho a elegir lo que quiero ser y que me quiten la venda que no se ve. Dame la mano, tú serás la guía, que yo agarre fuerte pa' saber lo que tú harías. Será mi piel la mitad de fina que tu piel, pero también se deja querer. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiera, tengo gente que me ayudará la vida entera, pero quiero hacerlo a mi manera. No tengo la facilidad que merecía, no sabía que al final yo lo conseguiría. Si yo no sirvo para tener un enemigo, déjame ser valiente, ser algo diferente. Yo soy un ciudadano como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente.
Y el que tiene todo lo bueno soy yo. Y el que tiene domina lo que opina soy yo, soy yo, soy yo, soy yo.
Soy yo.
El que m'ha explicat, m'agradaria obrir un debat per parlar sobre alguns temes. Realment, vosaltres contractaríeu una persona amb diversitat intel·lectual?
Jo, si tingués una empresa, jo crec que sí, ja que totes les persones són iguals, independentment de les seves limitacions o el que sigui. Què en penseu vosaltres?
Doncs la veritat és que jo també crec que cada persona té les seves qualitats i només és saber-les buscar, no? Encara que tingui una persona amb diversitat, tothom té aquestes qualitats i és trobar-les i posar en el lloc de treball que s'adapti més a aquesta persona.
Jo sé que contrataria una persona amb diversitat intel·lectual, perquè al final penso que tothom hauria de poder accedir a un lloc de feina. És igual, o sigui, tant si té diversitat com si no. Han de poder accedir-hi perquè al final és una persona com qualsevol altra. Pot fer la feina com qualsevol altra persona que no tingui diversitat. Només que potser sí que s'hauria d'adaptar al lloc de la feina perquè li sigui més fàcil moure's en aquell entorn, però al final pot fer-ho perfectament igual que un altre.
Vale, veig que totes esteu bastant d'acord. Llavors, bueno, jo penso, si vosaltres fóssiu empresàries, per exemple, realment els contractaríeu perquè creieu que han de tenir l'oportunitat. Però i si us creieu que és ètic que us subvencionin perquè aquestes persones vinguin a treballar o creieu que no és necessari?
Doncs la veritat és que per una part crec que aquestes persones, o sigui, les empreses s'aporten totes aquestes subvencions i en veritat funciona. O sigui, l'objectiu és que les persones amb diversitat funcional intel·lectual tinguin un lloc de feina i realment ho tenen. Clar, també el que s'hauria de mirar és si les empreses ho fan per la funció ètica o si ho fan veritablement per als diners, no?
Sí, jo sincerament crec que les subvencions aquestes, no sé com dir-ho, però diria que és com un problema, perquè si hi ha aquesta mena de subvencions vol dir que darrere hi ha un problema, és a dir, si no et donen diners, aquestes persones queden al marge de la societat. Per tant, crec que si aquestes subvencions no estiguessin, aquestes empreses no les contractarien, en la meva opinió.
Jo estic molt d'acord amb el que diu la Sandra. Jo crec que al final una empresa no ha de contractar persones només per la subvenció, sinó perquè realment és conscient de que pot fer aquell treball sense qualsevol mena d'interès. O sigui, aquestes persones poden fer la feina igual que una altra persona. Per què li han de pagar a l'empresa per contractar-les?
Doncs sí, el que passa és que també crec que és una mica difícil perquè com ho pots regular? O sigui, hem vist, abans explicant-lo dels centres especials de treball i les subvencions, que sí que és veritat que funciona. O sigui, han pujat els llocs de feina d'aquestes persones i que és l'objectiu, no? Que volem incluir aquestes persones laboralment. Però, clar, de quina altra forma es podria regular? O sigui, és molt difícil poder trobar una manera, no?, de que es reguli això i que les persones, o sigui, es faci de manera ètica. Perquè al final també les persones amb diversitat es deuen acabar sentint com un objecte, una moneda de, doncs, te figo la meva empresa perquè tenia els diners i així, doncs, tinc subvencions, tinc de tot i quedo superbé com a empresa perquè tinc una persona amb diversitat funcional intel·lectual i soc superinclusiu.
Sí, jo sincerament espero que d'aquí uns anys, tant siguin 4 com siguin 10, totes les persones puguin treballar independentment de les seves mancances, limitacions, etc. Ja que crec que és important que quan tu tens una feina estable, la teva autoestima puja i tot puja. És a dir, és superimportant tenir una feina i sentir-te valorada com a persona.
Jo penso que, o sigui, el fet de que hi hagi subvencions, no sé, és una mica contradictori, la veritat, perquè sí que és veritat que amb una subvenció augmentes els llocs de feina, però al final no vol dir que estiguis incloent a la persona, a la societat, perquè realment incloure-la seria que anés al seu treball, que estigués còmoda, que es sentís respectada. Si no, passa com en el cas de l'Iris, no? Potser la persona està contractada, però l'estan tractant fatal, i això no vol dir inclusió.
Sí, també que com es deu sentir, no?, la persona, o sigui, et contracten i tu saps que t'han contractat perquè tenir aquests diners per ells i després vas al treball i te tracten així, o sigui, crec que és una situació bastant desagradable la que es troben totes aquestes persones que ja tenen prou discriminacions i com per... que entenc que s'ha fet com de bona fe, l'objectiu és el que és, però crec que s'haurien de millorar molts els aspectes.
Vale. Vale, sí, jo estic d'acord amb totes vosaltres i és això, no crec que sigui ètic contractar gent sense... Si no em donen subvencions, no la contracto. Si em donen subvencions, sí que la contracto. Però, bueno, això intentarem canviar-ho, ja que som integradores. I, bueno, per finalitzar, m'agradaria preguntar-vos si aquest treball, què us ha semblat o què heu tret d'aquest treball de venir aquí
Doncs jo crec que primer hem après molt, no? Buscant tota la informació per poder fer el desenvolupament. Hem buscat moltíssima informació i hem trobat moltes coses que no sabíem i crec que això és el principal que hem après moltíssim.
I sobretot lo de venir aquí, doncs crec que és força important perquè les persones doncs coneguin més que hi ha persones que estan doncs al marge de la societat i que les puguin doncs incloure sense cap mena de subvenció.
A més, jo penso que, bueno, que ha estat molt bé fer aquest treball perquè hem pogut buscar informació que realment, o sigui, moltes persones de la societat saben que aquest problema existeix, però quan tu exposes unes dades, mostres la realitat, això fa que la gent sigui encara més conscient. I poder-ho transmetre a nosaltres, que estem estudiant integració social i que hem fet aquest treball, i que arribarà a altres persones, per mi ha sigut bastant enriquidor.
Vale, bueno, pues moltes gràcies. Donem les gràcies a La Buena Ràdio per donar-nos l'oportunitat de donar veu a aquestes persones i a tot el que crec que la gent no coneix i bueno, gràcies. La setmana que ve hi haurà uns altres companys per donar veu a diferents col·lectius i fins aquí el nostre podcast. Espero que us hagi agradat i fins una altra.
Adeu!
Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.